A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Obras son amores, diuen els castellans, i no buenas razones. Bé, per obres no serà, perquè n'hi ha unes quantes en marxa, algunes de més cridaneres que d'altres, però totes tenen el seu què. Miquel Forç, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Obres en marxa.
El 2018 serà un any d'obres, de moltes obres, que jo crec que, vaja, que tots els sitgetans i sitgetanes, d'una manera o altra, podrem veure o vaja, ho podrem palpar a prop de casa, perquè realment hi haurà un volum d'obra pública bastant gros.
Ens posem en una de les més cridaneres que hores d'ara està en marxa, que és l'obra del Passeig de la Ribera, que és l'obra que ha d'importar el canvi en el paviment, el canvi en la barana, el canvi en l'enllumenat, etc, etc, i que, si tot va bé, amb encara no 3 mesos, perquè l'obra fa unes 2 setmanes que va començar, es finalitzarà. Hi ha una qüestió vinculada en aquesta obra que ha despertat molt recels dels veïns de la zona de Pinsbens al veure que davant de casa seva gairebé tenien una màquina que triturava tot el que eren els residus de pedra del paviment del passeig. Això estava previst així, alcalde?
Sí, el que tècnicament se'ns va dir és que, com que s'havia de fer l'obra del passeig de la Ribera, que per tant, com que és una obra de paviment nou, d'enllumenat, de mobiliari urbà, que no de la barana només es retoca l'actual, l'existent, però no es posa nova.
D'acord.
És a dir, es canvien les peces trencades, que n'hi ha moltes, es canvien aquelles ànimes de ferro que hi havia per altres ànimes que fan que no es destrueixi la pedra de la barana tan fàcilment, però diguem que es repara, no es canvia per nova. El paviment sí. Doncs aprofitant que s'havia de fer aquesta obra i aprofitant que també s'ha de fer l'obra de l'aparcament que hi ha al costat del pavelló poliesportiu de Pinsbens, es va voler aprofitar les 2 obres per el paviment antic que s'havia de triturar-lo i que servís de base per poder aplanar el terreny de Pinsbens. I per això es va pujar aquesta runa al mateix aparcament de Pinsbens, on durant 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres de la setmana passada, només 3 dies, i a més amb cura, a més mullant-ho per evitar la pols, evidentment, clar, una màquina quan treballa fa soroll, però és una de les conseqüències de fer obra, no? Doncs ja pogués triturar la pedra, bueno, la pedra, la runa, aplanar-la, deixar-la aplanada en l'aparcament i la part que tocava tornar a recol·locar el passeig de la Ribera, fer-ho.
Us ho pregunto perquè els veïns n'eren coneixedors, que vindria aquesta màquina a picar tota aquesta pedra i hi hauria tot aquest operatiu, per dir-ho d'alguna
forma? Suposo que no, perquè els detalls de les obres, avui vindrà una màquina que farà això, avui demà vindrà una altra màquina que farà allò, demà passaran pintors, no. Ara, això sí, l'aparcament es va tancar a l'accés al públic perquè ningú aparqués per poder fer l'obra, no? Sí que haig de dir que farem un esforç més gran d'informació a partir d'ara també en els veïns i en els establiments que puguin estar afectats per les diferents obres que es facin al municipi. Sempre quedarà algú que no se n'assabentarà per una raó o altra, però intentarem fer un esforç més gran perquè realment el volum d'obres ara serà molt important.
Ho dic perquè reconeixeu que ha provocat molèsties aquesta...
Bé, jo el reconec sempre que una obra pública ja tinc interioritzat que sempre fa molèsties, perquè és normal, perquè si tens al costat de casa una màquina picant, una màquina treballant, bellugant-se, sempre generarà una molèstia o altra, de soroll, de pols, etcètera, no? El que hem d'intentar és minimitzar aquestes molèsties, Però vaja, jo crec que tots hem d'assumir que quan fas obres a casa també tens molèsties, no? Ara hem d'intentar minimitzar l'impacte d'aquestes molèsties sobre els veïns el mínim possible.
Això es podia tractar dins el casc urbà? tot aquest, ho havia de...
Tècnicament ens han dit que sí.
Us clar, han dit que sí.
A mi quan els veïns em van dir que això no podia, que ells creien que això no podia fer-se a 30-40 metres de les seves cases, ens vam informar tècnicament i se'ns va dir que sí, que una obra pública, el que no hi pot haver és una activitat privada continua en el temps de triturar, per exemple, pedra doncs, al costat d'una casa dels veïns. No? Hi ha d'haver uns metres segons la llei de distància, que em sembla són 500, no ho sé, eh? Ara no voldria equivocar-me.
Mm-hmm. Perquè un privat ho hagués pogut fer, això?
Un privat no ho hagués pogut fer de manera continuada, és a dir, tenir una explotació industrial
Val?
De manera fixa. Per una obra pública, em diuen els tècnics municipals que sí que es pot fer i que hem intentat que fos el mínim de temps possible i en 3 dies... es va acabar aquesta feina de, diguem, de demolició, de trituració de la runa.
O sigui que probablement aquí el problema fonamental no només la pols i tot el que s'ha generat és que els veïns no estaven informats d'això, no? Que els vindria aquesta maquinària, aquesta andròmina allà a picar pedra.
Podria ser que fos això i també podria ser també alguns veïns concrets que no volien ni que estiguessin informats qui és aquesta màquina allà. Podrien ser aquestes raons.
Com serà el passeig? Perquè l'alcalde va publicar un render, una representació d'aquestes virtuals del passeig, ens comentava la nota de premsa que hi haurà un paviment amb diferents tonalitats, com serà?
El paviment serà diferent del que hi ha ara. És a dir, i voldria diferenciar també dues coses. Una cosa és el paviment actual que va de la Fregata fins al capdavall del carrer Sant Pere,
sí,
que és un paviment d'aquest blau, blanc i vermellós que fa unes formes quadrades i té en els angles dels
aquella
quadrats
rajoles amb
una rajola amb l'escut de Sitges. I l'altre és el paviment que hi ha actualment, o que hi havia abans de que fos desmuntat aquests dies, des del capdavall del carrer Sant Pere fins al Pícnic. Aquest no era així. Aquest era llis, una rajola blanca llisa, sí, a part que estava tota feta malbé, tota esberlada, no?, del baix. El nou paviment serà molt semblant a les rajoles que hi ha actualment que s'estan fent al nou barri de la Plana i Santa Bàrbara, que és aquest to sorrenc, val, amb un to també blavós, grisós, que va combinant aquests diferents colors.
És a dir, o sigui, no és, són rajoles de diferents tons que combinen
tons
entre elles?
Combinades entre elles, barrejades entre elles. No és d'un sol, no és d'un sol
color
o d'aquests dos colors, però separats entre si, sinó que va compaginat. Haig de dir que aquí hi ha d'haver dues coses. Això serà el paviment central. El paviment que toca directament a la barana,
sí,
de la platja, és...
Que és el que s'ha mantingut de moment?
Es manté. Perquè això és pedra, és pedra calcària. I és una pedra bona, és una pedra que no està feta malbé, que té molta resistència, que a més és una pedra que no és porosa, vull dir que aguanta...
Aquella pedra semblant a la del baluart, eh?
Correcte, sí. Però en lloc de ser... La del baluart és de to crema, en canvi aquesta
és de tot més blanquinós.
Més blanquinós, eh? És la de sempre, la que sempre hi havia, allò no es toca. Per tant, hi haurà aquesta banda tocant a la barana, el paviment central amb aquests colors sorrencs i blavós grisós, i després aquests caminets que comuniquen el passeig de terra, sí, amb el passeig enrajolat, entremig dels jardinets, aquest tindrà un to més sorrenc, més semblant al sauló del passeig de terra.
També serà paviment, eh?
També serà paviment.
També serà paviment, però amb un to com era, però també amb un to més sorrenc en combinació amb la rajola central.
Seria com un tram de transició entre el passeig de terra, amb el sauló, el passeig enrajolat. Per això que farà aquest to més sorrenc.
Dues coses a partir d'aquí. Aquells que diuen, oi, aquests contenidors soterrats...
Això va fora.
Això va fora?
Sí.
Perquè els que van veure com s'aixecava el paviment però estaven allà els contenidors, aquests van fora.
Jo ho sàpiga, va fora, perquè ja sabem que els
contenidors... Feu aquella cara de dir, fora.
No, és que els contenidors soterrats a Sitges no han funcionat. Vull dir, ja és la veritat. Vull dir, no... Per un o dos que van bé, la resta hem tingut molts problemes de manteniment, problemes de que a vegades...
Siguin els de la Fregata, siguin els de finals del carrer Bonaire, siguin
tots...
Siguin
els de la plaça Dr. Pere Rosales.
Els de la plaça del Dr. Pere.
Vull dir que són els que funcionen potser més bé. Vull dir, a vegades, per no només per netejar-lo, sinó també per fer les càrregues i descàrregues del camió de la brossa, ha sigut complicat, i en principi, mentre no tinguem una tecnologia a l'abast millor, preferim deixar-los sense funcionar.
D'acord. I l'altra qüestió que més d'una punta. En el futur, embalats i altres instal·lacions d'aquest tipus, instal·lacions aquestes de posar i treure,
sí,
què passarà amb això?
En principi, quan es va dissenyar aquest projecte, es va fer pensant que és una zona de fires i, per tant, una zona d'embalats, intentar doncs, que allà on hi hagin els forats, on hi hagin els enclavatges, es puguin aprofitar sempre els mateixos. Això vol dir que les carpes, els embalats, sempre hauran de ser de les mateixes dimensions. perquè van les distàncies, els forats a les rajoles seran uns determinats.
D'acord, és a dir, donem si per entès canvia, un model normalitzat d'embalat.
Sí, estandarditzat. Si mai canvia, ja veurem què fem. Però clar, en principi, clar, és que això és el que és. Vull dir, ara penseu que està tot foradat.
No, no.
Cada vegada que venia algú i l'embalat es moria 50 centímetres o 20 centímetres, forat nou. Hem d'intentar que això no passi. Estaran estandarditzats intentant que això no es
produeixi. És a dir, d'alguna manera ja els que estan dissenyant aquesta obra del passeig contemplen la situació d'ancoratges expressos sí, sí, per un model d'embalat d'unes determinades
mides. Jo diria ancoratges més que ancoratges forats. Els forats per poder-los posar.
D'acord.
De totes maneres, això fins que no es posi, entenc jo, ara no voldria... Aquí necessitaríem un enginyer per fer aquesta explicació, però fins que no es posi la primera dels embalats no ho tindrem.
En qualsevol cas, l'intenció de la Ajuntament és que això no sigui un foradar continu?
Continu. Que no sigui un foradar continu, és a dir, que foradem una vegada i que serveixi de manera estàndard per totes les fires.
Fins on pugueu saber, quants anys tenia el passeig, aquest paviment del passeig?
Fins on pugui saber, bé, jo us diria que jo l'he vist tota la vida, entenem per tota la vida, tota la meva vida, perquè per tant, com a mínim 46 anys.
Perquè de l'edat exacta costa saber-ho, eh? Costa és a dir, saber-ho. Ens parlen allò d'una cinquantena d'anys,
jo
més o menys.
Jo només recordo dues obres aquí. Una, el canvi de la barana sí, blava o groga de metall
a l'actual,
per la barana
actual d'aquesta de pedra, de pasta de pedra o de pasta
prefabricada, de balustrada,
sí,
i el canvi dels fanals que es va fer als antics que hi havien, el que després es van dir a l'època de l'alcalde Josep Cots, els xupa-xups. És l'única obres que recordo haver, que s'hagin fet, i per tant estaríem parlant de més de 40 o 50 anys que no s'hi feia una obra important.
No ens movem de les platges perquè veuen a Madrid,
sí,
i el Ministeri va més o menys assegurar
la línia de treball, perquè jo, fins que no estigui signat no podem verificar-ho.
Però està a punt de retirar l'afirmació.
Jo diria que de les tres coses que vam estar parlant, sí, tenim una bona notícia, una no tan bona i una mitja.
Doncs, doncs comencem per la no tan bona.
És a dir, vam tractar tres temes. Vam tractar el passeig marítim de les botigues,
sí,
vam tractar l'espigó submergit de la platja de Sant Sebastià i vam parlar del volum d'inversions que l'Ajuntament està fent a la façana marítima, que hauria d'anar a càrrec de les arques de l'Estat i paga l'Ajuntament.
Aquesta deu ser la no tan bona notícia.
Exacte, aquesta és la no tan bona. Aquesta hem fet un càlcul del que l'Ajuntament de Sitges es gastarà enguany, aquest 2018, a les platges i a la façana marítima, quan no és terreny municipal, quan és terreny de l'Estat i que, per tant, hauria d'anar a càrrec de l'Estat. Estem parlant d'inversions per un volum de 1,7 milions d'euros. Només aquest 2018. 1,7 milions d'euros.
Tenim un problema amb les administracions, eh?
Bastant gros.
Perquè l'Ajuntament pot dir, l'Estat ens deu això perquè ho hem posat nosaltres, sí, li pot dir la Generalitat, ens deus tant de les llars d'infants perquè ho hem posat nosaltres, o sigui que...
I el problema no és només ens deus tant Generalitat o ens deus tant Estat, el problema és que si no ho posa l'Ajuntament, queda per fer. Queda per fer. Per tant, aquest és un... hem d'anar a l'arrel del problema, que és el finançament dels municipis, i el finançament dels municipis turístics com el nostre, que té un gran volum de despeses afegit a un municipi que no és turístic.
Que és un problema que es perd en la nit dels temps, des que va arribar la democràcia municipal a l'any 79.
Si és que en temps de feixista no
però diguem, no estava resolt. Segurament ja no ho deia ningú en veu alta.
Ningú,
però en qualsevol cas, des de la democràcia ençà, no aquest problema del finançament dels municipis turístics ha estat un problema crònic,
sí,
però continua existint i, evidentment, l'Estat demana comptes també per les coses que d'alguna manera havia d'haver pagat l'Estat i que acaba pagant l'Ajuntament, però que s'han de complir.
Correcte. En qualsevol cas, 1,7 milions d'euros, ho torno a dir, 1.700.000 euros ens gastarem l'Ajuntament de Sitges, per tant, el poble de Sitges, en arreglar, en mantenir, en tenir al dia tota la façana marítima, entenem per això la platja i la costa de Sitges.
Perquè recordem que les platges són de l'Estat, menys la de la Fregata, que és de la Generalitat, que
és una zona portuària de la Generalitat. Com deia, nosaltres anualment paguem a l'Estat entre 500 i 600 mil euros de cànon de les platges.
D'ús de la platja.
D'ús de la platja. Per tant, què li vam demanar amb l'Estat? Aquests dos últims anys no ens heu compensat que l'aportació de sorra que hem fet a les platges l'hem pagada a l'Ajuntament. i un any havíem aconseguit que la pagués l'Estat o fins i tot ens compensaven, és a dir,
a compte del cànon.
A compte del cànon, no? ens descomptaven els diners gastats a l'aportació de sorra del que paguem cada any. Doncs els hi han dit, home, aquests dos últims anys ja no ho heu fet, us demanem que aquest any que invertirem 1,7 milions d'euros, aquests
ho feu.
Aquests 500 o 600 mil euros que paguem de cànon ens els descompteu, que mínim, que mínim. Esta decisión, alcalde, corresponde a, no a costa, sino a dominio público.
Marítimo terrestre.
Marítimo terrestre, que no somos nosotros.
Que es otro negociado.
Que es otro negociado. No hi ha problema perquè, com que ja ho sabíem, ja, ja fem la petició cada any. Però ho havíem de posar sobre la taula al Ministeri. Per tant, aquesta és la notícia que crec més peliaguda, més complicada.
En el sentit de més difícil resolució, d'una forma perquè, immediata.
Sí, perquè tenim l'experiència d'aquests últims anys, però també tenim l'experiència del 2014 o el 2013, em sembla que va ser, que un any van compensar i un altre any se'n van fer càrrec directament ells de les obres, vam passar la factura i llestos. Mm-hmm.
La pregunta és, quan compteu aquest 1.700.000 euros, incorporeu el cànon o el cànon va a part?
No. Incorporem, és a dir, obra directa, obra inversions. Directa. És inversions, dir, espigons, si el... platges, clavegram, col·lectors que hi ha, la pròpia reforma del passeig de la Ribera.
D'acord, o sigui que si l'Estat no descompta el cànon, l'Ajuntament s'haurà gastat el 1.700.000 euros i haurà pagat els 600.000 euros també del cànon de platges.
A més a més.
D'acord, és a dir que arribaríem a 2.300.000 euros fet i fet pagats a l'Estat. Per...
Només el 2018.
Només el 2018.
Mm-hmm. 2019 serà una altra cosa i tot el que portem endarrere també.
D'acord. Aquesta és la, diguem-ne, la...
complicada, però que, perquè no depèn de nosaltres. Aquesta decisió és una decisió del Ministeri que nosaltres ja hem posat sobre la taula, l'hem argumentada financerament, tècnicament, i vaja, creiem que hi podria haver un gest del Ministeri en aquest sentit.
Passeig marítim de les botigues.
Passeig marítim de les botigues. Aquest seria el que està entremig. Nosaltres hem ofert ja el cofinançament del 50%. L'Ajuntament de Sitges en aquest moment, degut al sanejament i l'esforç important financer que ha fet aquests últims anys i que han fet tots els sitgetans i sitgetanes, en aquest moment tenim diguem, disponibilitat pressupostària per poder, com hem fet amb l'Escola Agnès, amb una inversió que ens hauria de fer una altra administració, plantejar-li que la facin, si no poden però els ajudem, pagant la meitat al municipi de Sitges d'aquesta obra. Ho vam tornar a posar sobre la taula i depèn, això sí, del pressupost del 2018-2019. En aquest moment, l'àrea metropolitana, que és qui va redactar el projecte, estaria ajustant el projecte del passeig marítim de les botigues al que s'ha fet a Castelldefels, perquè sigui igual, perquè tingui continuïtat, que és una qüestió que el ple de l'Ajuntament i de Sitges ja va aprovar perquè els veïns i les veïnes de les botigues hi estaven d'acord. I tercer projecte que vam parlar, l'espigó submergit de la platja de Sant Sebastià, que és el que està més endavant. Si tot va bé i res es torça, ara estan introduint algunes modificacions a l'avantprojecte que va fer la consultoria que el Ministeri ha vist.
Que és aquell avantprojecte que va ser presentat a l'Audiència Pública,
que és un espigó submergit que surt de la zona dels gronxadors de la platja de Sant Sebastià amb superfície i es va submergint i amb una forma de mitja lluna va cap a la torreta. I que serviria això per aturar doncs, aquells temporals que no s'emportin la sorra. Aquesta construcció es faria probablement per via marítima i també comportaria una aportació de sorra, però una aportació de sorra que podria ser gairebé definitiva perquè un cop fet l'espigó, aquesta sorra teòricament no marxaria. Aquí hi havia també una llicència que es va prendre l'arquitecte enginyera ambientalista, que hi havia com una mena de placeta circular en forma de ziggurat que feia com de mirador, que va ser un objectiu de polèmica a l'Audiència Pública i que tots hem convingut que en el moment que arribi serà una de les al·legacions que farem perquè això ho esborrin del projecte.
D'acord.
Perquè no era en general compartit.
Però és a dir, es podrà retirar sense massa...
No té cap conseqüència amb el projecte. Era D'acord. Una llicència, diguem, paisatgística que es va fer la directora del projecte.
D'acord. Aquí està bastant assegurat que això pugui començar a finals del 2019?
Aquí està assegurat, bastant assegurat, que abans d'aquest estiu comenci l'exposició pública. És a dir, es publiqui, comenci l'exposició pública i a la vegada que es faci l'exposició pública es faci el tràmit d'impacte ambiental. El tràmit d'impacte ambiental són de mitjana 2 anys. 2 anys de tràmits. Però es farà per la versió abreujada, que probablement seria un any.
Un any.
Val? Però tot depèn del nombre d'al·legacions que es presentin. És a dir, si l'única al·legació que hi ha és la de l'Ajuntament de Sitges que diu tregui'm el ziggurat aquest mirador
i no hi ha res més,
això s'enllesteix aviat. Si hi ha un seguit d'al·legacions complicades, tècnicament complexes, que posen...
Sí, que, tot, que vagin més enllà,
sí, que posin,
i que posin
fins
en, qüestió...
en dubte el projecte en si, sí, perquè d'impacte ambiental n'hi ha, perquè estem parlant de la construcció d'un dic, d'un espigó, i a més d'una aportació de sorra, i per tant d'impacte ambiental n'hi ha, val? Doncs aleshores la resolució és més complexa i es pot allargar més en el temps. De mitjana ens van dir, podria ser que si tot anés bé, i com que el Ministeri estem interessats perquè hem fet nosaltres el projecte i som els impulsors principals d'aquest projecte, que a finals de 2019 poguessin començar les obres. En qualsevol cas, la notícia bona d'això és que abans d'aquest juny o d'aquest juliol, abans de l'estiu, es faria, començaria el tràmit ambiental i aniria a exposició pública. I això és una molt bona notícia, perquè vol dir que el Ministeri en aquest moment ja assumeix l'arrencada, diguem, definitiva d'aquest expedient per poder fer l'espigó.
11:34, demà s'inaugura oficialment el MI Sitges Terramar. El divendres passat, Nou Horitzó va presentar un informe a l'OAC en què demana als serveis d'urbanisme de l'Ajuntament que revisin la llicència d'aquest establiment perquè entenen que pot haver alguns defectes en aquesta obra o algunes qüestions en aquesta obra que acabin gairebé anul·lant la llicència. Fins on l'alcalde pot saber? L'hotel respon a la legalitat vigent?
Fins on l'alcalde sap, sí. Perquè realment, jo no sóc tècnic per poder-ho dir, però tots els informes dels tècnics municipals diuen que l'hotel MI Sitges Terramar compleix amb tots els paràmetres urbanístics legals la reforma que s'ha fet de l'edifici. De fet, Nou Horitzó ja va, en uns plens municipals fa bastants mesos, ja va qüestionar algunes qüestions de la construcció de l'edifici que van ser sotmeses a revisió pels tècnics. I fins i tot hi va un momentet que es va fins i tot parar una part de l'obra, perquè sí que es va veure que alguna cosa no encaixava legalment i es va fer corregir. A partir d'aquí, després es va, com dic, es va corregir i jo entenc doncs, que amb el vistiplau que van donar els tècnics és que tot està correcte. Si el grup municipal de Nou Horitzó creu que no, doncs mirarem l'escrit que ha entrat.
Us l'heu pogut llegir? Ho heu pogut
jo
mirar?
No. Jo, la veritat, pregunto. Jo ho he sapigut. Ho he sapigut pels mitjans de comunicació, no l'he tingut, a més m'han dit que és bastant gruixut i com que és un àmbit absolutament tècnic, doncs sí que he fet l'encàrrec als departaments tècnics municipals perquè s'ho mirin i vaja, i emetin la resposta que es consideri des del punt de vista tècnic. I si Nou Horitzó només amb això no en té prou, doncs li quedarà una via, que és la via judicial, si la volen prendre, perquè vaja, jo, si els tècnics municipals en diuen, donen l'okay, i algú que creu que no, vaja, jo en aquest moment com a president de la corporació evidentment ens submeto al criteri tècnic dels tècnics de l'Ajuntament.
Com estan les coses a Santa Bàrbara?
A l'ermita? A la masia?
Comenceu per on vulgueu. Per tots aquells que diuen això continua avançant i per aquells que diuen doncs no us penseu que avanci tan ràpid com sembla.
En aquest moment estem pendents de la recepció de les obres de tot el barri de la fase 1 del barri de la Plana i Santa Bàrbara. Hi havia un problema de llum de l'enllumenat, és a dir, un problema amb la companyia de llum per donar d'alta l'enllumenat públic, etc, que és l'últim que em van comentar, i en el moment que es produeixi també la recepció de les obres, diguem que tot a més pot accelerar des del punt de vista del conveni que vam pactar. Objectiu número 1 de l'ermita i la masia, la rehabilitació de l'ermita, que és el que està més fàcil, diguem, de fer i està més a l'abast. La rehabilitació de la masia seria posterior.
S'ha pogut reunir ja la comissió de seguiment o encara no està constituïda?
Encara no, perquè pendents de la recepció.
I això que es havia dit, si no recordo malament, a finals de gener,
sí,
que
finals de gener, es constituiria? Sí. Però s'ha endarrerit aquest mes i mig, dos mesos, per això, perquè no... De fet, havíem fixat un calendari de recepció d'obres, però per això el barri encara continua tancat. Clar, moltes persones ens diuen, ostres, hi ha un parc infantil, ens agradaria utilitzar-lo, les famílies, no? Sobretot que viuen al voltant del parc infantil, a la zona de la Madriguera, de la Bòbila, del Baix Fundat.
Gairebé per Carnaval va ser envaït d'aquella zona.
Sí, bé, hi va haver persones que, amb un comportament incívic, van obrir les tanques amb un acte d'absoluta irresponsabilitat i van decidir aparcar a dintre del barri de la Plana Santa Bàrbara. Dic irresponsabilitat perquè, en aquell moment, si els hi hagués passat alguna cosa en els seus vehicles o amb ells com a persones, estan al recinte tancat i per tant l'accés no autoritzat,
sí,
haguessin incorregut amb una irresponsabilitat i potser les conseqüències que haguessin tingut haguessin sigut més grosses del que els hagués hagut passar. Em refereixo que si els hagués passat un accident o qualsevol cosa, igual l'assegurança no hagués volgut ni cobrir, perquè van entrar de manera irregular en un recinte privat. Això va passar diumenge, que és el dia que tenim més afluència al carnaval, també. De cara a dimarts ja ho vam reforçar, perquè vam parlar amb la Junta de Compensació, és a dir, amb els propietaris de la Plana i Santa Bàrbara, i els vam dir, escolta, reforceu els accessos, els vials, i vam posar new jerseys d'aquests de ciment perquè no poguessin passar vehicles, amb aquest objectiu, que no entressin en un espai que encara és privat.
En aquesta zona s'ha de fer el que molts esperen en els diaris, en els mitjans, el preu dels lloguers, el preu dels pisos, el preu de la vivenda, que està sent motiu de titular gairebé cada dia, i allà hi ha d'haver prop de 400 si escaig pisos de promoció pública, d'un total de 600 que hi haurà en tota la zona d'aquesta nova expansió, d'aquestes 80 hectàrees que ens queden. Com està el procés de tot això?
Bé, en aquest moment estem redactant els plecs de clàusules per veure com serà, doncs, el marc per poder fer les promocions d'habitatge. Hem de pensar que l'objectiu que ens hem marcat per aquest mandat és una primera promoció d'uns 70 pisos a la zona d'aquí de la Plana i Santa Bàrbara, que estarien, diguem, tocant físicament, és a dir, els edificis estarien ubicats tocant a la Madriguera, a la part darrere de la Madriguera, a la zona de la Bobla. Seria una primera promoció de 70 pisos amb l'objectiu aquest de que...
Aquesta part més propera a la carretera de Ribes.
Exacte. Amb aquest objectiu de que la gent jove, i no tan jove, doncs es pugui quedar a viure a Sitges. Ara, tinguem...
Perquè torna a haver-hi un altre èxode.
Torna a haver-hi un altre èxode, però pensem una cosa. Tenim molta esperança, tots plegats, dipositada en aquestes promocions de 600 pisos de protecció oficial que es faran al municipi en el decurs dels propers anys. El ritme que es vagin executant ja es veurà. Ara estem parlant d'aquest mandat d'una promoció de 70, però fixeu-vos si en queden encara moltes més. Però això són mesures pal·liatives, tinguem-ho clar. Això ajudarà a moltes famílies. Però la política d'habitatge a nivell de l'Estat ha de canviar, perquè aquest boom dels preus de lloguer, aquest boom d'augment dels preus de l'habitatge a tot el que és Barcelona, a tota la regió metropolitana, i ara s'està estenent a les següents corones, a les diferents vegueries, això, si no es para a nivell legislatiu, poca cosa podem fer els ajuntaments. A mi moltes vegades em paren pel carrer persones, no, amb problemes d'habitatge, que no afecta els joves només, sinó totes les capes d'edat, totes les zones d'edat.
Bé,
diferents.
Persones d'edat aquí han pujat el lloguer d'un dia per altre i que han de marxar de casa seva després
de... I et diuen, i què feu des de l'ajuntament? Què feu? Feu alguna cosa? Bé, nosaltres no marquem els preus del lloguer. No els marquem de cap manera. No, poca incidència tenim amb un propietari per saber, per dir-li quin lloguer pot marcar o pot decidir, no? Per tant, aquí sí que necessitem normes superiors que ens ajudin tots plegats a fer una política d'habitatge general, parlo d'estat, per canviar aquesta tendència, perquè la tendència al mercat és que és inaccessible amb els sous que hi ha avui en dia, i per tant entenem i compartim perfectament la preocupació que té molta gent.
Es trobarà Sitges gairebé amb una situació que va viure en el passat, d'un poble... gairebé, diguem-ne, que accessible només a persones amb una capacitat econòmica folgada?
Està passant. Això està passant. I és un problema. És un problema. També haig de dir que, de la mateixa manera que està... És un problema gros perquè està passant, també haig de dir que apel·lo als propietaris aquesta sensibilitat social que han de tenir vers no només aquesta situació que els sous d'avui en dia no permeten, doncs, segons quins lloguers, perquè s'ho porten pràcticament tot el sou o tot un sou sencer i part d'un altre, sinó que realment, si volem tenir un Sitges amb la gent que ha nascut o que ha vingut a viure de fora però que forma part de la comunitat que som Sitges actualment i que no han de marxar, que tinguin una sensibilitat especial, perquè és que aquí, ja dic, el marge que tenim les administracions locals és molt petit, Podem posar algun tipus de taxa, algun tipus de control, però molt poca cosa.
I com algú va dir en el pla d'usos, si algun propietari li pot comentar a l'Ajuntament, escolti'm, és que l'IBI d'aquí tampoc és l'IBI d'altres llocs, i que la pressió fiscal de Sitges en general també és més alta que altres llocs.
Sí. Això pot ser així, per això en aquests últims anys el que estem aplicant amb la revisió dels valors cadastrals és anar disminuint aquesta part del percentatge de l'IBI que correspon al gravamen municipal, és a dir, a la part que podem regular des del municipi. Però no oblidem que venim d'una revisió dels valors cadastrals que feia 18 anys que no revisaven, el 2012-2013, i que clar, ens vam veure obligats en aquell moment a fer, no? Jo només demano que vinguin els ajuntaments que vinguin, no tornin a trigar 18 anys més en revisar els valors cadastrals, per l'amor de Déu. Hi hagi l'ajuntament que hi hagi darrere, mani qui mani, que no torni a passar, perquè no li desitjo a ningú haver de fer aquesta... haver de prendre aquesta decisió política.
Fent comptes, tampoc s'haurà de trigar massa, doncs, a tornar-los a revisar.
Diuen que màxim serien 10 anys. Per tant...
Quants en portem?
Després del 2012-2013, doncs fins al 2022-2023... Queden 5, eh?
Queden 5 anys de marge.
Queden 4 o 5.
Com estan les coses al Cortijo? Que era una altra d'aquelles situacions que veritablement... els inquilins deien una cosa, els propietaris en deien una altra i l'Ajuntament es pensava que havia trobat la solució i què?
Jo de moment no he sabut res més. És a dir, de manera oficial, l'últim que vaig veure, i no era oficial, ha sigut aquella publicació que va sortir en alguns mitjans locals de part dels veïns, no? Oficialment no hem sabut res més, eh? No vol dir que no estigui passant alguna cosa, però oficialment no hem sabut res.
Però és a dir, oficialment la qüestió estaria resolta en aquest, diguem-ne, en aquest pacte que es va arribar amb la propietat?
Això és el que ens agradaria, i el que ens agradaria aplicar, és a dir, que...
Que era el que permetia que l'Ajuntament no hagués de pagar...
Que no hagués de... Arribés al moment, amb una execució de sentència, el jutge digués que haguéssim d'indemnitzar aquells 10 milions d'euros, doncs per evitar-ho, perquè això seria un sotrac per les arques municipals, que faria que totes aquestes obres que estem fent, com per exemple el passeig de la Ribera, no les poguéssim fer, no? Doncs construir dos edificis al cantó del passeig Vilanova amb la mateixa alçada que tenen ja els edificis de l'actual passeig Vilanova per compensar, doncs, i complir amb els drets que els propietaris els hi ha donat la sentència judicial.
Parlàvem d'aquest sotrac, parlant de dues qüestions també que en el seu dia havien estat motiu de controvèrsia. Una, la qüestió aquella de l'IVA, i si se n'ha parlat més del retorn de les subvencions que en el seu dia van ser exemptes d'IVA i que aquí podien afectar a la Fundació del Festival de Cinema, o això ha quedat, diguem-ne, bastant tranquil?
Tampoc no sabem res més. Tampoc en aquest moment no ens han dit res. De fet, això ja ens va passar un tema semblant fa uns anys amb el Festival de Cinema, però a hores d'ara no...
Per tant, res.
No me ne hallo.
No me ne hallo. Preu de l'aigua. I si veritablement aquesta informació dels darrers dies sobre el que va passar en la concessió del servei de l'aigua a Aigües Ter Llobregat i tot aquest, vaja, aquesta compensació que haurà de fer la Generalitat a l'empresa, etc, etc, si això ha aturat aquest procés o no, o l'aigua, més d'un i més de dos, haurà de pensar que sí, que la pagarà més.
Aquí ens passen dues coses.
A veure.
Hi ha un procés judicial obert... que més, bueno, però no, que el Suprem ha dit,
exacte,
que ha donat la, és a dir, ha suspès tota la concessió administrativa que es va fer d'Aigües Ter Llobregat a Acciona. Per tant, aquí ara han de resoldre, complexa, com desfan aquesta concessió i com retorna a titularitat pública Aigües Ter Llobregat. Per tant, hem de veure aquella decisió que van prendre Aigües Ter Llobregat
del 28 de desembre
de pujar
el rebut de l'aigua,
com queda, perquè igual també queda suspesa. Per tant, aquí estem.
De moment, aquest augment s'aplica o no s'aplica?
Ara explico.
D'acord.
Per tant, aquesta decisió que està pendent, a més aquí les associacions municipalistes, perquè no és només Sitges que està afectada, hi ha moltíssims municipis que es subministra l'aigua a Aigües Ter Llobregat, que està afectat, són bastants. I aquí estem treballant tots en grup, en xarxa, per prendre decisions tots de manera, diguem, conjunta. Aquí hi ha una decisió també de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya referent a això, també, vull dir, actuarem en conseqüència del que diguin les associacions. Per altra banda, l'augment, mentre no sigui suspès, està aplicat. I en aquest moment qui l'està assumint en el cas de Sitges? L'empresa concessionària, és a dir, Sorea. I Sorea ens reclama des de l'1 de gener que apliquem i aprovem per part del ple de l'Ajuntament aquest augment de la tarifa perquè es repercuteixi amb els clients, és a dir, amb els ciutadans,
sí,
perquè mentrestant ho estan pagant ells. Val? Clar, ens van dir que ho aguantarien uns mesos, pocs, i que després ho haurien de repercutir d'una manera o altra. Quina és la nostra temor o la nostra preocupació? Que aquests diners, aquest sobrecost, no, que ja diguem que està en disputa, en polèmica, es tregui del que Sorea ha de dedicar a inversions. El fons de reposició, inversions, etc.
És a dir, que Sorea estigui assumint aquest pagament a compte dels diners de les inversions
que s'han de fer en guany. Què són les inversions? Sempre s'han de fer, durant cada any, inversions en millores del clavegram, en millores de la xarxa de distribució, etc.
Faig un parèntesi aquí només, alcalde. O sigui que el que ha succeït des d'un punt de vista judicial, amb la concessió a Aigües Ter Llobregat, no afecta aquella decisió que es va prendre el 28 de desembre.
No està aclarit.
No està aclarit. I mentre no estigui aclarit, això
és vigent. I mentre no estigui aclarit, nosaltres hem, de moment, el govern hem pres la decisió, compartida també pels grups de l'oposició, perquè així ho vam manifestar en el ple,
on
vam retirar el punt, que de moment no aprovàvem res. Anirem sostenint aquesta situació fins on puguem. Posaré un exemple. Actualment s'està fent obres de millora al carrer de l'Estalvi. El carrer de l'Estalvi s'ha fet tot el que és tota la xarxa, no? Nova, clavegram, etc, no? I aprofitant que es fa aquesta obra, s'està fent plataforma única al carrer, és a dir, s'eliminen les voreres i serà un carrer enrajolat a l'estil del carrer Sant Sebastià, perquè ens entenguem. Amb rajoleta a tocar de les façanes, una mica de rajoleta al mig i el quitrà, i asfaltat. Que és el que també hem anat fent, també s'ha fet al carrer Bonaire, i diguem que és
i sembla que és el sistema que...
Va bé. És un sistema que el paviment és sofert, aguanta, i per la quantitat d'activitats que fem a Sitges...
I si s'ha de canviar alguna cosa, es canvia ràpidament?
Es canvia ràpidament. No com el carrer Jesús, que cada dos per tres hem d'estar ajustant rajoles perquè el granet aquell famós balla per tot arreu.
Però que deveu recordar aquella foto que us veu fer en èpoques anteriors.
Ara ho podria fer el carrer Jesús, eh?
Sí,
ara, si volgués, podria anar amb la mà i treure alguna del carrer
Jesús. I en alguns llocs del cap de la vila també.
També, Per tant, aquest sistema no ha funcionat o no va prou bé.
Aquest sistema de les llambordes no
va prou bé, i som més partidaris del que hem fet al carrer Sant Sebastià, del que hem fet al carrer
Bonaire. De l'asfaltat amb rajola lateral.
Que es va fer al carrer Nou també, ja es va fer al carrer Nou.
Sí.
I que farem el... Que
això és el que es fa al carrer, el carrer de l'Estalvi es farà això.
Això ve d'aquest fons que Sorea dedica per invertir, per millorar la xarxa. Clar, si no trobem una solució a aquest augment de la tarifa, pot ser que Sorea ho acabi aplicant i treure-ho d'aquests llocs.
Sorea també té l'obligació legal de fer-ho, això?
Sí, hi ha una part que...
Hi ha una part, és a dir, legalment hi ha l'empresa de destinar uns diners...
Una part del que recapta, una part del que guanya, diguem, ho ha de destinar i invertir. A invertir, a millorar la xarxa. Perquè, al fons, la concessió de la xarxa la tenen ells i, per tant, han de fer-ho. Però s'estan beneficiant de la xarxa.
Però és a dir, de moment, part d'aquests diners... molts temeu que estan servint per aguantar augment de la tarifa de l'aigua.
Exacte, i llavors, si això arriba en una situació en què no es troba solució, no es posen d'acord i l'empresa reclama, podem acabar amb un pleit, podria ser, i l'altre és que si es van traient els diners per aguantar aquest augment, per anar posant-los en aquest augment, doncs no puguem fer inversions com la que estem fent al carrer de l'aigua, al carrer de l'Estalvi. El carrer de l'Estalvi s'acabarà l'obra, aquesta es farà segur, però n'hi ha moltes més de previstes. Per exemple, els carrers de Terramar i del Vinyet, moltes vegades aprofitem per fer les voreres noves que estan trinxades pels pins o els carrers, per això, aprofitar per fer-ho quan s'ha de fer un clavegram nou, i llavors s'aprofita i es fa tot el paviment nou, aprofitant aquest fons que l'empresa Sorea, que l'empresa concessionària de l'aigua, té.
Aquelles voreres, ara que
ho dieu, per millorar l'entorn.
Aquelles voreres del Vinyet són l'obra de mai acabar.
Sí, és molt difícil, ja durant molts anys no s'hi ha fet res, i clar, ara és molt complicat fer-ho tot de cop. Nosaltres hem intentat a cada mandat fer un parell de tres de carrers, però clar, s'hi ha de fer molta cosa, ja són molt grans, són molt llargs els carrers, l'avinguda de Navarra sol és enorme, és enorme.
Hi ha
amb uns pins enormes, amb unes arrels enormes, i això és complicat, és complicat, i clar... Nosaltres al debat de si s'han de talar els pins no hi entrarem, no hi volem entrar perquè no ho creiem.
Ho ha dit algú?
Algú diu.
Sí?
Algú diu. Sí. Avui en dia no plantaríem mai cap pi amb les voreres, no? Amb parcs i jardins sí, però les voreres no, no? Però clar, quan es va fer l'urbanització de la primera ciutat jardí, no? De la costa catalana.
Sí, gairebé 100 anys.
En aquell moment, que farà 100 anys, doncs clar, aquells pins tenen la de que tenen,
Però algú fins i tot va exposar la possibilitat de...
Algú m'ho ha vingut a dir. Sí, sí.
Té una forma... Mort el gos, mort la ràbia.
No, també ens demanen que les palmeres de Baix Mar no fan ombra i que s'haurien de substituir per arbres amb ombra. Bueno, no ens ho hem plantejat, això.
No, però segurament algú sí que us pogués dir, home, Santa Bàrbara, tanta palmera, també s'hagués pogut buscar alguna altra cosa més ombrívola, no?
A Santa Bàrbara? Ah, el passeig Vilafranca.
El passeig
Vilafranca, el passeig d'accés i l'avinguda aquella gran, sí.
Algú que has dit, home, veus tanta palmera allà, com si no hi hagués cap altra cosa per plantar.
Bueno, els parcs i jardins sí que es planten arbres que
fan ombra.
A l'avinguda no, a l'avinguda sí que és veritat que l'avinguda del Passeig Vilafranca i l'altra avinguda, que ara no recordo el nom, és que
hem de començar...
Sí. Els noms de mossèn Norbert...
Hem de fer una revisió del nom en clàter,
ara. Piques, sí, però encara no sé, a vegades em confon encara de
però d'aquell punt de californià, tanta palmera, sí. en el d'això?
Sí. Té un punt...
És a dir, de zones d'ombra en tenim poques en el fons.
Dieu californià, però jo també us diria Passeig de la Ribera. És a dir, vull dir, és que des del segle, finals del segle XIX que tenim aquesta imatge paisatgística de Sitges amb palmeres en lloc de rofers o els propis pins.
Ah, estem en procés també de l'empresa de neteja i del concurs de l'empresa de neteja. De suposar que això... també està la cartera més immediata.
A la cartera més immediata, esperem que aquest juny, juliol, ja doncs estigui resolt el concurs i la nova empresa, o qui, vaja, qui guanyi el concurs, doncs ja ho pugui començar a aplicar, perquè és que a més es trobarà amb una prova de foc, que és que començarà justament a l'estiu, que és quan més volum de deixalles i de brutícia es produeixen al municipi, perquè com que dupliquem la població o més, doncs en aquell moment doncs se genera molta brossa.
Que hi hagi més sort que les llars d'infants, no?
Espero que sí. Només la meitat ja de sort ja estaria bé. Esperem que sí, esperem que... De fet, aquest procés s'està fent correctament, entenc jo, vaja, per el que expliquen els tècnics. En aquest moment el departament, avui ho parlava amb la cap del departament de contractació, que feia molt de temps que el departament de contractació no tenia un volum tan gran
de contractacions obertes.
De contractacions obertes, processos, concursos, licitacions, perquè clar, on que hi ha aquests 9 milions i mig d'inversions sostenibles, que es diuen d'inversions directes a la via pública, que podem fer després de tants anys de no poder-ne fer degut al deute, i a més hi ha aquests grans contractes que ara comencen, no?, que s'acaben i comencen de nou, com el de la neteja o recollir la brossa, realment, a part de la responsabilitat que això suposa, tenen un volum de feina molt gran.
Biblioteca,
si tot va bé, mantenim que serà aquest semestre, abans del juny, i vaja...
Anava a preguntar si estava la data més definida, encara no, encara no es pot acabar de definir.
Precisament avui hi ha una reunió de l'equip tècnic que l'està muntant, aquesta tarda, em sembla, o aquest migdia, per veure si ja poden mirar de terminar-ho una mica més clar. De fet, si passeu per la plaça de l'Ajuntament, veureu molt de moviment, camions amunt i avall, mobiliari, vull dir, s'està muntant, i l'equip, el personal bibliotecari, ja fa setmanes que estan treballant muntant la biblioteca, perquè és que ara estem parlant d'això, ara ja s'està muntant la biblioteca, és a dir, posant el mobiliari i a posar el fons, que és l'important per poder-la obrir, perquè això també realment ha estat un calvari.
I tant. Això serà una inauguració en sordina, aquesta?
Bé, potser...
En sordina institucional, entenem.
Sí,
ens entrem,
jo l'assumeixo tota. L'assumeixo tota. Jo no diria sordina, sinó directament concert. Vull dir, perquè realment aquí hem de dir que les coses no s'han fet bé, no les hem fet bé, hem d'assumir la responsabilitat i ara l'objectiu és obrir la biblioteca, que estigui en funcionament i oblidar el que ha sigut una mica un malson des del punt de vista de la gestió d'aquesta obra.
Aquestes alçades de legislatura de la segona i amb l'experiència que ja porteu d'alcalde, per què passen aquestes coses? De la mateixa manera que em pot dir, mira, la biblioteca, això, au Prado, l'alcalde també va un mea culpa en veu alta perquè va passar el que va passar. Per què passen aquestes coses?
Jo em posaré, ho faré explicant-ho amb un altre exemple. El 2015 vam fer un pressupost participatiu. Un pressupost participatiu que era la primera vegada que es feia a Sitges, que vam posar 1 milió d'euros a consulta ciutadana, que la gent presentés, les persones, les entitats presentessin projectes, els van validar tècnicament i un cop validats la gent votava, no? Bé, doncs alguns d'aquells encara no s'han pogut fer i han passat 3 anys. És a dir, crec que...
I recordem que un d'ells, entre altres, va generar aquella polèmica tan gran que era el de l'espai per a persones
sense sostre.
Camp Pere Mestres.
Correcte.
Era un d'aquells projectes que es va validar que els sitgetans van dir no, volem que hi hagi això. I allò va quedar encallat en aquesta, diguem-ne, en aquest cul d'ampolla, i d'aquí no n'ha sortit.
Doncs això és el que crec que és un exemple. És a dir, 3 anys després que no s'hagin pogut materialitzar, explica que, malgrat... doncs tenir una voluntat política de fer noves polítiques, noves maneres de treballar, noves maneres d'entendre com es prenen les decisions, que són compartides a través de consultes, a través de participació ciutadana, l'administració no està preparada. O no té suficients recursos econòmics, de recursos humans, tècnics, per afrontar aquest canvi, aquesta transformació democràtica, aquesta transformació fins i tot tecnològica, mm-hmm. no, moltes vegades, per poder-lo portar a terme. Però, perquè clar, 3 anys després no s'han pogut materialitzar allò que la gent va votar.
Aquesta reflexió
i, els diners hi eren.
Aquesta reflexió que formula un alcalde ens permet dir, bé, esclar, quan Sitges sigui més gran, es posi sobre la taula d'aquí, hem de suposar 2 dies, el pla director d'equipaments, que suposarà, òbviament, un altre meló per obrir. En aquest aspecte, l'administració encara estarà més sota pressió.
L'administració podrà tenir més pressió, però coneixedors, ara, fet aquesta anàlisi de que a l'administració li falten aquests recursos, l'estem també transformant per dins. És a dir, ara, aquests dies s'està fent la licitació de 2 contractes importantíssims de l'administració electrònica, que pugen al voltant de 600.000 euros, eh? 300.000 un i 300.000 euros l'altre. Això vol dir un nou centre de dades, un ordinador d'aquests superpotents, tot el portal de transparència o la tramitació electrònica dels expedients, perquè tu ara pot passar que entres una instància a l'Ajuntament i diuen, oi, fa 6 mesos no m'han contestat. Quan s'entri electrònicament, això no passarà, perquè electrònicament es podrà fer seguiment, no en paper, sinó de manera electrònica, de tot el circuit que ha fet aquesta instància, si s'ha respost al ciutadà, què se li ha respost, si no se li ha respost, per què, si s'ha executat allò que demanava, etc. De qui depèn, de quin departament, de quina persona depèn en concret. És a dir, l'eficiència i l'eficàcia serà més bona. Per tant, estem preparant l'administració per poder assumir tots aquests reptes, però estem en aquest moment de transformació, i per tant estem posant les bases perquè realment això l'endemà pugui ser millor. I perdoneu, un pla d'equipaments sempre s'ha de fer, vagi més bé o més malament, perquè has de tenir un full de ruta i has de saber què li fa falta a Sitges en aquest moment i en els propers anys.
En 10 segons, del patronat s'ha sabut alguna cosa més?
Continuem en negociació i sembla que ha canviat el criteri de la Generalitat, podia ser que venguin.
Deu ser que li falten quartos.
En qualsevol cas, per Sitges l'interessa.
Ja. Són les 12. Miquel Forn, gràcies. Tornem demà a les 9.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.